I avui anem fins a Montblanc, concretament fins al Raval de Santa Anna, on es troba l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Enguany l'arxiu celebra el seu 40è aniversari i per això volem entrevistar la seva directora, la Montse Gomà. Benvinguda a Carrer Major.
Hola, bon dia.
Com porteu aquesta celebració del 40è aniversari? És tota una fita, no?
Doncs sí, és tota una fita, perquè justament fa 40 anys es va crear l'Arxiu Comarcal, l'any 82, es va inaugurar el dia de la Festa Major de l'any 82, i coincideix també amb la creació de la xarxa d'arxius comarcals, que s'extén per tot el territori català. Cada comarca té el seu arxiu comarcal encarregat de vetllar el patrimoni de cada comarca. Llavors, des de l'inici, l'Arxiu Comarcal de la Conca, aquí a Montblanc, es va crear i es va donar un tret de sortida amb altres arxius de Catalunya, poquets, i per això enguany celebrem els 40 anys i que ha coincidit amb el 40è aniversari de la XAC, de la xarxa, i per això el tret de sortida dels 40 XAC també es va fer a la seu aquí a Montblanc, ajuntant tots els arxius de Catalunya comarcals aquí. Això va ser el juny. I llavors, al setembre, el dia de la Festa Major, coincidint amb l'inauguració de l'arxiu d'aquí de la Conca, es va donar el tret de sortida. Un aniversari que no s'ha tancat en un sol dia, sinó perquè volíem fer tot un any, des del 8 de setembre, que es va inaugurar, fins la Festa Major de l'any vinent.
Uh-huh. L'arxiu, qui el gestiona exactament? Perquè veiem que hi ha diversos ens que hi participen. No sé si és l'Ajuntament, el Consell, la Generalitat...
Sí, l'arxiu, la direcció és a càrrec de la Generalitat de Catalunya, de fet jo sóc treballadora de la Generalitat, llavors hi ha l'Ajuntament de Montblanc, que és el titular de l'edifici, i el Consell Comarcal, que és qui gestiona els recursos, és a dir, la Generalitat dona els recursos al Consell i llavors el Consell els gestiona. Uh-huh. O sigui, hi ha les tres administracions implicades.
Uh-huh. Has comentat ja la paraula de l'edifici. M'agradaria que féssim, no, una aturada a aquest edifici emblemàtic de la Vila Ducal, que és l'antic Hospital de Santa Magdalena.
Sí, tenim la sort i no sort, ara ho explicaré, que la seu de l'arxiu està, com tu has dit, a l'antic Hospital de Santa Magdalena, que és un edifici magnífic, però és un edifici històric. Llavors, què passa? Que les instal·lacions són limitades i actualment estem al 105% d'ocupació. És a dir, queden espais petits per agafar fons petits de particulars, però els fons grans de la comarca que manquen per ingressar per qüestió d'espai no es poden ingressar. A banda de l'espai, com ja es va veure l'octubre del 2019, està en una zona inundable. Vull dir que encara que s'hagués pogut ampliar l'arxiu en el mateix lloc, no és el més adient, i el seu edifici, que és molt maco, però no és funcional. A què em refereixo? Que quan entra la documentació l'hem de pujar a pes, a dalt, perquè l'arxiu està a la primera planta de l'hospital. Si ve una persona amb mobilitat reduïda, és molt dificultós pujar-hi, o no hi pot accedir, o s'ha de vetllar molt perquè aquella persona no tingui cap accident, perquè dir, són les escales antigues i no està habilitat. I llavors per això és necessari la construcció de la nova seu.
Mm-hmm. Les instal·lacions, ara has comentat doncs, les escales, les sales, exactament en un arxiu, ara anem en concret al vostre, però en un arxiu quines serien les instal·lacions clàssiques que hi podem trobar?
Les més que clàssiques, les instal·lacions que ha de tenir un arxiu se separen per dir les diferents tasques que s'hi fan. Primer de tot, ha de tenir una accessibilitat correcta per tothom, però també per l'entrada i sortida de la documentació. Llavors, és molt important que hi hagi un moll de descàrrega, és a dir, on els camions, per exemple, s'ingressa al fons d'un ajuntament, on el camió, la furgoneta de l'ajuntament, pot entrar i descarregar la documentació. Un cop descarregada és important que hi hagi una sala annexa on s'hi puguin dur a terme els processos de desinfecció, perquè actualment depèn de la documentació que entra s'ha de desinsectar a l'òrgan productor, és a dir, de l'Ajuntament on prové, i si és documentació de particulars es fa com es pot, perquè no, el que no es pot permetre és que entri documentació en mal estat o amb petits insectes, amb peixets de plata, o amb molta pols, amb unes instal·lacions que tota la documentació la tenim correctament conservada. a banda d'aquests dos espais, llavors és molt important també que hi hagi una sala, la sala de classificació, la sala on hi han d'haver taules molt grans per fer l'estesa, per poder treballar la documentació i agrupar-la. I després també és molt important tot el que és àrea d'imatge, la tecnologia necessària que pugui estar tota centralitzada en una mateixa habitació, i després els dipòsits. Els dipòsits són molt necessaris tant per la documentació textual com per la documentació no textual. I la documentació no textual, per la seva bona conservació i per la fragilitat del material, han de ser uns dipòsits, com se'n diuen, amb nevera, que mantinguin una temperatura molt baixa perquè aquesta documentació, ja sigui suport magnètic o en paper, plaques de vidre, garantir-ne la seva conservació i que amb el temps no se'ns vagi desapareixent. Actualment, per exemple, a l'arxiu, quan ens ingressen pel·lícules magnètiques o Super 8, les fem digitalitzar, la informació està garantida, però les enviem a la Filmoteca de Catalunya en dipòsit, perquè allí tenen uns dipòsits que permeten una conservació òptima. A banda dels dipòsits i de la sala de desinsectació i amb allò de descàrrega, evidentment una sala de consulta perquè tots els usuaris estiguin a gust a treballar, això sí que ho tenim, i àrees de treball delimitades perquè el personal pugui treballar còmodament.
Mm-hmm. Vosaltres doncs teniu aquests 4 dipòsits, aquests 12 punts de lectura d'una sala de consulta. Has comentat abans que sou al 105% no d'ocupació.
Sí.
Ens pots dir més o menys, esteu ja parlant amb els ens aquests participants, quin és el futur, com ho fareu? Perquè segurament un arxiu és una institució viva.
Sí, totalment. Bueno, s'està treballant amb la nova construcció, l'Ajuntament de Montblanc i la Generalitat de Catalunya hi està treballant, i esperem que l'any que ve ja tot el tema de permisos i així ja estigui tot finalitzat, que de fet jo crec que ja falta molt poc perquè totes les dues administracions hi han posat molta bona voluntat, i ja el procés, el termini que sigui de construcció.
Mm-hmm. Si anem ara en detall a parlar d'aquest fons que teniu, no? Ara has parlat de cintes de vídeo, de Super 8, però igual ens imaginem que un arxiu té coses, doncs, això, de segles, època medieval, però avui dia segurament conviuen, no?, tots aquests tipus de documents, d'aquests tan antics i segurament de coses més recents. Exactament què hi teniu a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà?
Tenim molta documentació diversa. Cal destacar dels que tenim 16 dels 22 fons municipals, és a dir, dels 22 pobles que té la comarca, 16 estan ingressats. Els que no estan ingressats no poden ser ingressats per qüestió d'espai. Són l'Espluga, Santa Coloma de Queralt, Vilanova de Prades, Sarral, Forès i Passanant i Valltall. Tot i així, tenim el compromís ferm de l'Espluga de Francolí, Vilanova de Prades i Sarral, la seva voluntat d'ingressar al fons. De ben segur que la resta de pobles que he esmentat, en el moment que tinguem les instal·lacions per poder acollir i tenir ben instal·lada la seva documentació, amb els beneficis que porta tenir la documentació en un centre d'arxiu, segurament també ingressaran. A banda dels fons de l'administració, també tenim els fons, lògicament, del Consell Comarcal, i tots aquells fons que els particulars ens ingressen, perquè de fet la història està creada o està formada per tots i cada un dels documents generats a la comarca, ja sigui amb una funció administrativa o simplement un enregistrament familiar, potser que sobrepassa l'àmbit familiar i quan passen els anys forma part del context històric. Per exemple, una pel·lícula d'un bateig sobrepassa l'àmbit familiar en el moment que tu veus aquelles imatges dels anys 60 quan encara es tiraven caramelles pels balcons, i actualment sí que és un bateig d'una persona concreta, però si ho contextualitzes són tradicions que potser s'han anat perdent, però que és una manera de salvaguardar-les.
Mm-hmm. Per tant, si pensem, ara és que aquest exemple que has posat és molt, molt bo, seguiu guardant documents d'avui dia? Teniu aquesta funció d'un bateig d'avui dia? Perquè, clar, d'aquí 100 anys el que estem fent ara també serà segurament diferent.
Sí, però Evidentment, salvaguardem tot el patrimoni, ja sigui històric o no històric. El que sí que és veritat és que amb el tema de les imatges, una fotografia molt recent té molts drets d'imatges i molta protecció de dades personal. Llavors sí que poden ser ingressades, però no difoses. Llavors el que costa és intentar captar tots aquells fons que encara estan a les cases, que eren dels avis o dels pares, i que sí que pel material, pel suport, sí que és més urgent que ingressin que no documentació actual. I de fet, com t'he dit, tenim l'espai limitat. Llavors s'ha de primar tot allò que et corre el risc de desaparèixer.
Aquí a Montblanc hi ha l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, que crec que també en teniu guardades doncs, part d'aquest fons seu, no?, històric.
Sí, sí, tenim guardat, crec que fins l'any 2004 sí que hi ha el fons ingressat i de fet hem estat en contacte amb l'Associació de la Llegenda i properament ingressaran tot el que no havia ingressat en el moment que ho van fer. I estem en contacte i aviat ja van parlar i ampliaran el seu fons a l'arxiu.
També teniu diverses col·leccions, m'ha semblat llegir, de cartells, fotografies, manuscrits, pergamins i aquest cinema, no?, amateur que deies, i també de l'Ismael Balanyà i Moix i d'Antoni Rosselló i Sans.
Sí, formen part de les col·leccions. Hi han col·leccions que per la seva entitat són un fons amb entitat pròpia i d'altres que són documentació fragmentada de família que, com que no tenen prou entitat per ser un fons, el donant sempre queda constància que ha sigut, però s'agrupen en una col·lecció que diem col·lecció de la CCB, de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, perquè si no, el ser documentació fragmentària no té prou entitat per ser un fons pròpiament dit, tot i que, com dic, sempre queda qui ha sigut el donant.
Com seria, ara passem a un altre capítol, si vols, com seria el dia a dia d'un arxiu?
Depèn del dia, depèn del dia. Cada dia quan obres no saps com què passarà o com anirà. El dia a dia s'atenen els usuaris, lògicament. Estem oberts matí tarda, menys en horari de Nadal o d'estiu. Jo diria que és de les poques administracions que estem oberts matí i tarda cada dia, fins a les 6 de la tarda. Els usuaris venen, se'ls serveix la documentació que volen consultar, si la conservem, és clar. I jo i les quatre companyes, doncs, cada un té assignades les seves tasques. Hi ha dues companyes que estan més enfocades a la documentació textual, i les altres dues companyes porten el tema de sala i la documentació no textual. I és una manera que es complementin, i si una persona està molt enredada o ha d'anar a un altre poble a mirar documentació municipal, aquell servei sempre continua vigent. I anem fent feines, perquè de feina n'hi ha molta, perquè és una feina molt entretinguda, no anem a cupo ni a producció, i es va tenim cada inici d'any, ens marquem uns objectius que intentem complir, però què passa? Que no sempre es pot mantenir l'ordre que has marcat perquè surten, que em dirien, com a bolets, no? que ens entra un nou fons, que per allò que deia, que s'ha de primar per la seva conservació, o poden sortir diverses entrebancs del dia a dia, que també és el que donen una miqueta l'emoció a la feina, i es va treballant.
Per tant, has dit que sou quatre, no? Tens tres companyes?
No, quatre i jo. Quatre som i la Lali, la Núria, la Míriam, la Sònia i jo.
M'ha fet gràcia aquest som quatre, perquè jo un dia vaig venir a veure-us i ja veia que hi havia molta presència femenina. No sé si també seria un ofici en què hi ha més dones que homes o no, o ha donat la casuística que aquí a Montblanc és així.
No, som veritat, eh? Quan fem les reunions de tota la XAC, de la xarxa d'arxius comarcals, podem ser meitat i meitat. I de fet aquí, fins que jo, el juliol de l'any passat, em vaig incorporar a la direcció, el director era Josep Maria Porta.
D'acord. Et preguntava per aquestes coses del dia a dia, perquè crec que els nostres oients, si a mi, que sóc una ciutadana normal i corrent, em va fer gràcia quan vaig venir a l'arxiu i us vaig veure amb guants blancs, amb bata blanca, que jo crec que molts d'aquests oients i la ciutadania no sabem com és la interioritat, no?, d'un arxiu. Llavors, per això et deia, no?, com és aquest dia a dia, quines coses podeu estar fent, quin tipus de document toqueu que sigui com tan delicat, no?, i que s'hagi d'anar amb cura. Creus que la ciutadania coneixem prou? Com treballeu? Què és el que feu?
Crec que no, però de fet això jo crec que passa en tots els àmbits. Fins que no entres en un món no el coneixes, no? És com entres aquí a la ràdio, tu estàs acostumada a sentir-la, però no veus la quantitat de micros, de tecnologia, tot és un món i tot s'ha de descobrir.
Per això també em dona peu a parlar que ara s'ha tret aquest juliol, va començar un podcast per difondre, no?, aquesta tasca de difusió que també forma part de les vostres línies d'actuació, no?, dels arxius. Doncs aquest podcast de la sala 113 en què vosaltres hi participeu. Explica'ns una miqueta.
Sí, la idea del podcast és de patrimoni. Ens van enviar des del servei d'arxius, ens van enviar tots els arxius comarcals i altres arxius que no són de la xarxa, que miréssim a veure si teníem documentació prou significativa d'algun fet que havia passat. Llavors amb les companyes ens ho vam estar mirant i vam escollir els fets de la Pobla de Ferran, ho vam proposar i ens van seleccionar. I de fet d'aquí un parell de setmanes en surt un de l'Alt Camp. També.
Molt interessant. Aquest dels colomins doncs ha sigut, com tu has dit, s'ha publicat ara a principi d'aquest mes de desembre, es troba a l'Spotify i qui vulgui escoltar doncs aquest podcast del Departament de Cultura doncs pot buscar Sala 113. El recomanem, fa posar una mica els pèls de punta realment, eh?
Sí, jo quan el vam publicar me'l vaig escoltar a casa perquè crec que fa un parell de dies que el vam publicar i és com quan tu crees un àlbum de fotos, no?, que l'has treballat tant que quan l'escoltes no et sorprèn, però ho vaig passar a la família, amics, i realment tothom deia el mateix que tu, perquè l'edició ha sigut molt bona, la veu de Lluís Soler fa posar els pèls de gallina qualsevol, ha sigut una producció molt, molt xula, i si s'escolten els anteriors, a la mateixa sala 113, tots tenen un nivell molt, molt, molt bo.
Per tant, aquesta digitalització de tots els museus i arxius també ha sigut un nou repte. Crec que teniu un pla en què tots els arxius hi esteu treballant per digitalitzar i per modernitzar. El pla d'arxius 2030 és una cosa... va cap aquí o no?
Sí, bueno, des de fa temps s'està intentant digitalitzar, tant sigui documentació textual com no textual, perquè és una manera de garantir la informació, perquè, com he dit, els suports a vegades no es poden conservar, tot i que fem el que faci falta per conservar-lo, però s'ha de garantir sobretot el contingut. I llavors, a través sí que hi ha, nosaltres, amb el nostre pressupost, sí que restaurem, que és una manera també de conservar. Per exemple, l'any passat vam restaurar 85 folis i 10... No, perdó, 880 folis i 10 pergamins perquè així un cop restaurats poden ser digitalitzats, perquè si digitalitzes una documentació en mal estat tampoc garanteixes la informació. I a banda de quan ja està la restauració feta, s'intenta digitalitzar tot el que es pot. De fet, la Generalitat té un pla, el Pla Bruniquer, que ens permet digitalitzar molta quantitat de documents. Un cop està digitalitzat, ens permet penjar-ho a arxius en línia perquè sigui accessible no només a la gent de la comarca, sinó a qualsevol persona del món que vulgui consultar documentació. I és una manera de fer la difusió i facilitar la cerca a la gent, que no faci falta que es desplacin fins a l'arxiu, que tothom que ve és molt benvingut, però a vegades, si algú de Barcelona o algú d'Espanya o de qualsevol banda pot consultar aquesta documentació ja digitalitzada i penjada d'arxius en línia. Per això s'està invertint molts diners per poder-ho dur a terme.
Ja per tancar, l'última pregunta seria, en aquests actes que teniu pensats i planificats fent aquest 40è aniversari, hem pogut veure que vau fer un curs de segells i tintes medievals i també hi ha l'exposició del futbol i les seves arrels a la Conca de Barberà. Què podem trobar-hi al llarg d'aquest aniversari?
Mira, l'exposició del futbol de la Conca es va fer arran de l'entrega del 14è Premi Aires de la Conca, que el va guanyar el Josep Maria Castellví, on fa un recull a través d'un torneig que es feia a Valls, el Josep Maria Fàbregas, on hi participaven molts equips de la comarca, i arran de la seva presentació, ell és un apassionat del futbol i col·lecciona tota mena d'objectes i documentació, diaris, cròniques del futbol. Llavors, al presentar el llibre vam pensar que era una bona ocasió, perquè de fet aquesta exposició ja es volia fer just quan va venir la pandèmia i ara s'ha recuperat, i a la planta primera de l'arxiu, del claustre de Santa Madalena, s'hi ha fet una mostra de documentació vària i d'objectes, i a més el Josep Maria ha aconseguit tenir totes les samarretes de futbol de tots els equips de la comarca, on també estan exposades. I la veritat, estarà oberta fins al 5 de gener, i ho recomano perquè és molt bonica, bueno, dona molts records i de fet molta gent s'hi pot veure reflexada. Potser no gent d'ara, però sí els avis, els pares, i és una, no deixa de ser també part d'història de la comarca. Uh-huh. I pel que deies del taller de tintes, aquest mes sí que el vam fer, perquè volíem fer alguna activitat perquè és el que tu deies, molta gent no ens coneix a l'arxiu. Els que ens coneixen i continuen venint, però hi ha molta gent que podria venir però per desconeixença no s'atansa. Llavors vam pensar fer aquest taller, que marxa una mica del que és convencional de venir a consultar documentació, però per veure les tintes, com es fixaven les tintes amb el suport, amb el pergamí o amb el paper, i la veritat és que va tenir molt bona acollida. No hi havia moltes places perquè la sala de consulta no és molt gran, però vam exaurir les places i estem plantejant de cara a l'any que ve tornar a fer una altra edició.
Uh-huh. I quina serà la propera agenda? Teniu algunes coses pensades i alguna cosa a destacar abans no arribi aquesta cloenda de la Festa Major?
De moment hem anat a Vimbodí, a Rocafort, lògicament aquí a Montblanc, a Sant Magí de la Burfaganya, perquè la comarca a vegades ens quedem molt aquí baix, però tot el que seria el que se'n diu la Baixa Segarra, no? Santa Coloma i tota aquesta zona, a vegades potser no hi tenim tanta tendència, i nosaltres també treballem per ells, nosaltres treballem per tots els pobles de la comarca. Llavors, al llarg de l'any que ve, sí que volem fer algunes jornades de cine per projectar pel·lícules antigues, o no tan antigues, perquè pel·lícules dels anys 70 ara ja són antigues i s'hi pot veure molta gent que malauradament ja no hi és i que porta molts records. I és una manera també de portar-los el seu patrimoni, que en gaudeixin, i una manera de que la gent digui, ostres, jo també en tinc i també forma part de la comarca. És una manera d'anar captant fons, ja no només d'imatges, sinó quan ets present i et veuen, és molt més fàcil que et tinguin com una miqueta un punt de referència per poder portar el seu patrimoni que escapa ja de l'àmbit familiar.
Doncs moltes gràcies, Montse Gomà, directora de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Gràcies per haver-nos acompanyat a Carrer Major.
A tu.